Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Sanitat recomana jugar a porta tancada 4 partits amb equips italians i suspèn la celebració de congressos que impliquin la presència de professionals sanitaris per l'amenaça del coronavirus. Montse Manent.
Les mesures les ha pres aquesta tarda el Ministeri en coordinació amb el Consell Superior d'Esports i els experts sanitaris. El ministre Salvador Illa ha explicat en quins casos afectarà aquesta mesura.
Aquellos que desplacen un conjunto importante de aficionados y que provengan de zonas de riesgo, que son las que he mencionado, tienen que celebrarse a puerta cerrada. Aquellos que computen para un ranking internacional y desplacen un número de aficionados que sean identificables y que puedan estar sometidos a medidas de vigilancia activa, se pueden celebrar.
L'abús sexual i la violació seran considerades per igual, ho ha aprovat avui el govern espanyol en la que serà la nova llei de llibertat sexual que arriba pocs dies abans del 8 de març, el Dia de la Dona.
Una modificació del Codi Penal que respon a una llarga reivindicació de les dones, sobretot després de les protestes per la sentència polèmica del cas de la Manada, als Sanfermines de 2016. La vicepresidenta Irene Montero assegura que la nova llei ha de fer d'Espanya un país més segur per les dones.
Es la ley de solo sí es sí, es la ley del movimiento feminista que ha peleado de forma insistente e incansable en las calles, permitiendo que hoy podamos iniciar la tramitación de una ley que va a convertir a España en un país más seguro para las mujeres y que va a permitir que los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un callejón oscuro.
El cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Ho serà els pròxims 4 anys en substitució del cardenal Ricardo Blázquez.
És la primera vegada que un arcabisbe de Catalunya lidera l'Església Catòlica a Espanya. Un cop designat Omella, ha mostrat la seva disposició a col·laborar pel diàleg entre el govern espanyol i el català.
Buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor. Y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia Católica.
Oriol Junqueras surt de la presó de Lledoners per preparar les classes que impartirà al campus de Manresa de la Universitat de Vic després de Setmana Santa.
Junqueras impartirà història del pensament occidental 3 dies a la setmana. Així l'han rebut aquest matí desenes d'estudiants i professorat del campus.
En cultura, els Premis Ràdio Associació de Catalunya reconeixen la tasca de la informació local de la xarxa i les emissores que en formen part.
Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya, ha destacat la col·laboració de la xarxa en la passada edició de la Marató de TV3, un programa premiat en aquesta 20a edició.
Creiem que per primera vegada la xarxa audiovisual local ha ofert els seus serveis i s'ha posat a disposició de la Fundació de la Marató. Ha sigut una forma d'evidenciar presència i aquesta professionalitat també de les emissores locals.
I en esports, el Ministeri de Sanitat recomana que el partit de tornada de l'Eurocup entre l'Uni Girona i el Venècia jugui a porta tancada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Aquest dimarts, Protecció Civil ha tornat a activar el Pla Ventcat en fase d'alerta pel fort vent que s'espera de manera generalitzada fins demà al matí. Ara sí, Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà entre mig i molt ennublat, tot i que la nuvolositat minvarà la nit, tret del terç nord. S'espera precipitació en aquest sector i és possible a altres punts de l'interior. Pel que fa al vent, de nou bufarà amb intensitat molt forta a punts del litoral i del prelitoral sud i central, així com a ponent i a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu. En general, el vent bufarà de component oest amb ratxes que superaran els 70 km per hora a les zones esmentades i els 90 km per hora a cotes altes. La temperatura baixarà i voltarà entre 7 i 13 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 12 i 17 graus a la resta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora circula ja molt plena, diferents punts, més o menys habituals, això és cert, però de la tarda, però en tot cas, importants a comentar, les retencions que podem trobar pista a P7 entre Santa Perpètua, sobretot Barberà, en sentit bona, la C-17 al tram de Lliçà de Vallparets, en sentit sud, també el mateix tram de Parets en sentit Vic, C-58 als voltants de Montcada, de Cerdanyola, en els dos sentits de la Marça, o per exemple les dues rondes, aquesta hora encara molt carregades, sobretot de les dues en sentit Besòs. D'altra banda, pel que fa a incidències, destacar, recordar que tenim algunes vies tallades, en aquest cas pel Forben, a la C-28, al port de la Bonaigua, s'ha tallat aquesta tarda, ja on era necessari l'ús de les cadenes, ara ja tallada pel Forben, i el mateix per accedir al Pla de Baret, a la C-42B. I per últim, parlarem també de la A-26, a Besalú, on hi ha un carril tallat en sentit Olot a causa d'un accident. I és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sanitat recomana jugar a porta tancada 4 partits amb equips italians i suspèn la celebració de congressos que impliquin la presència de professionals sanitaris per l'amenaça del coronavirus. Les mesures les ha pres aquesta tarda el Ministeri en coordinació amb el Consell Superior d'Esports i els experts sanitaris.
En concret, es tracta de dues competicions de bàsquet i dues de futbol, el València Olímpia de Milà el 5 de març, el València Atalanta el proper dia 10, el Getafe Inter previst pel 19 i l'Uni Girona Venècia també pel 19 de març. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que la recomanació serà vàlida per a totes les competicions amb equips procedents de les zones de risc per l'epidèmia del coronavirus que puguin comportar un desplaçament important d'aficionats. Aquestes són la Xina, el Japó, Corea del Sud, l'Iran, Singapur i quatre regions del nord d'Itàlia, la Llombardia, el Veneto, l'Emília-Romanya i el Piemont. Escoltem-lo.
Aquellos que desplacen un conjunto importante de aficionados y que provengan de zonas de riesgo, que son las que he mencionado, tienen que celebrarse a puerta cerrada. Aquellos que computen para un ranking internacional y desplacen a un número de aficionados que sean identificables y que puedan estar sometidos a medidas de vigilancia activa, se pueden celebrar. Y aquellos que sean prescindibles porque no computan para ningún tipo de ranking, si participan personas o es con equipos que provengan de zonas de riesgo, pues el mejor consejo es suspenderlos, como he dicho, ¿eh?
L'altra mesura presa aquesta tarda comporta la suspensió o cancel·lació de congressos i altres esdeveniments que impliquin la presència de professionals mèdics. Recordem que dels 150 casos de coronavirus detectats a Espanya, n'hi ha uns 13 que pertanyen a personal mèdic que estan aïllats per la malaltia i un centenar més de professionals sanitaris del País Basc que han estat apartats dels llocs de treball per haver estat en contacte amb aquests casos positius. Amb tot, el Ministeri assegura que la situació a Espanya és la mateixa i que el coronavirus es pot contenir. Per això Illa ha descartat per ara altres mesures excepcionals com el tancament de col·legis o la restricció de moviments a les zones verdes com Madrid o el País Basc.
A Catalunya ja són 18 els casos positius de coronavirus, l'últim confirmat un turista de 38 anys procedent de Milà. Actualment també hi ha 315 contactes d'aquests pacients en aïllament que no presenten símptomes. Tots els casos són lleus, dos d'ells ja s'estan començant a atendre a casa. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda. Aquest turista nord-americà que hauria passat per Milà, que hauria arribat a Barcelona el dia 28 i també els dos primers casos que han estat atesos des de casa seva, seguint el nou protocol d'atenció domiciliària, són les principals novetats respecte als 18 casos de coronavirus a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, explicava els primers casos d'atenció domiciliària.
Ara, dues persones que ja no ha calgut que les traslladéssim a l'hospital en aquest desplegament del maneig de l'atenció domiciliària que hem iniciat i que estem provant amb aquesta continuïtat també de poder estar al domicili quan la sintomatologia, quan la clínica ho permet.
Salut reconeixia que han tingut problemes per donar abast a la demanda de consultes i per adaptar-se a les diferents proves protocolàries, però que s'han adaptat bé gràcies als reforços de personal i la formació. I també han explicat que l'atenció domiciliària i l'augment previst dels centres hospitalaris per atendre la malaltia ajudaran a millorar el servei i l'atenció als pacients.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Doncs el coronavirus no tan sols està obrint una crisi sanitària, sinó que va a camí d'obrir-ne una altra d'econòmica. Ahir ho advertia l'OCDE i avui s'hi afegeixen les veus tant del Departament de Treball de la Generalitat com de sindicats com la UGT. Tots dos reconeixen que hi poden haver expedients de regulació temporal durant les properes setmanes si la situació pel coronavirus s'allarga més d'un mes.
El secretari general del Sindicat de Catalunya, Camil Ros, ha reconegut si la situació del coronavirus empitjora es poden produir més eros temporals. Ros ho ha dit a Girona durant la presentació dels actes del sindicat pel proper 8 de març.
Si es cronifica, doncs, que el producte no només és aquests contenidors que tenien que vindre aquí 15 dies, sinó que els següents no han de venir, que per tant ens allarguem en situacions de més d'un mes, doncs sí que suposo que llavors ja hi haurien riscos d'experiències temporals d'ocupació.
El secretari general, però, ha volgut deixar clar també que per ara es poden fer ajustos a la producció per evitar els acomiadaments.
Les advertències de Ross se sumen, de fet, a les del Departament de Treball, com dèiem, que avui ha valorat l'augment de l'atur aquest mes de febrer, encara que lleu, i l'ha atribuït en part a les mesures de prevenció pel coronavirus i, en especial, a la cancel·lació del Mobile World Congress.
En total, hi ha uns 1.500 catalans més sense feina. Ara bé, si es compara amb fa un any, la desocupació ha disminuït un 0,36%. Per demarcacions, l'atur només ha crescut a Barcelona i on més s'ha reduït és a la província de Tarragona.
Doncs encara en clau econòmica, la justícia europea obre la porta a reclamar les hipoteques referenciades a l'índex de préstecs hipotecaris, l'IRPH. Això sí, caldrà demostrar cas per cas si aquesta clàusula va ser efectivament abusiva.
D'aquesta manera passa la pilota als tribunals espanyols, que hauran de determinar si els bancs van informar de manera transparent als clients. Si es considera que hi va haver abús, els jutges podran anul·lar-ho i obligar els bancs a referenciar la hipoteca amb un altre índex. Es calcula que a Catalunya hi pot haver unes 300.000 hipoteques d'aquest tipus. Segons els experts, per una hipoteca de 200.000 euros es podrien recuperar uns 20.000 euros per afectat.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'abús sexual i la violació seran considerades per igual. Ho ha aprovat avui el govern espanyol en la que serà la nova llei de llibertat sexual i arriba pocs dies abans del Dia de la Dona, aquest diumenge 8 de març. Una modificació del Codi Penal que respon a una llarga reivindicació de les dones, sobretot després de les protestes per la sentència polèmica del cas de la Manada als Sanfermines de 2016. D'aquesta manera es vol deixar clar que només sí és sí. Tota la resta serà considerat una violació. Ens en dona més detalls la nostra companya Carina Bellbé. Bona tarda.
Bona tarda. El projecte de llei permet reformar el Codi Penal per introduir-hi com a delicte sexual situacions que fins ara no es consideraven violències masclistes, com ara els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. A més, posa al centre el consentiment com a punt de partida per poder equiparar l'abús sexual i la violació. Una llei històrica, diu la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que eleva a nivell jurídic les reivindicacions no només de les entitats feministes, sinó de totes les dones.
La clave de la ley es que pone en el centro el consentimiento. Hasta ahora las mujeres se encontraban con una cadena de obstáculos, tenían además que probar que había sometimiento, que había intimidación para que pudiésemos hablar de una agresión sexual. Ahora ya no vamos a tener que demostrar el sometimiento, sino que el centro de toda la acción legislativa es el consentimiento de la mujer, es decir, la libertad sexual en el centro, la protección de esa libertad sexual y, por tanto, la protección frente a las agresiones sexuales.
El projecte de llei consta de 76 pàgines i ha tingut controvèrsia interna en el govern espanyol pel que fa a la seva elaboració, però finalment s'han polit les deficiències forçant la maquinària perquè arribés al Consell de Ministres abans del 8 de març. El text legal, però, no serà el definitiu i tindrà millores i canvis en el tràmit parlamentari.
L'Audiència de Barcelona jutja un cas de presumpta violació a una menor. Un manresà de 24 anys seu al banc dels acusats. La fiscalia li demana 13 anys de presó, un ordre d'allunyament de la víctima durant 20 anys i una indemnització de 20.000 euros. Els fets que jutgen van passar l'any 2007, quan la noia tenia 15 anys. Barcelona, Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els dos biombos que separaven la víctima de l'acusat no han evitat que la noia entrés molt nerviosa a declarar. La noia ha explicat que coneixia el noi i que havien quedat a través d'Instagram per veure's un diumenge a la tarda. Van passejar fins a la zona universitària de Manresa, on el noi la va violar mentre ella intentava defensar-se'n. La noia ha explicat que després de l'agressió van marxar junts, un fet que ha aprofitat l'advocat de l'acusat.
Porque una vez ocurridos los hechos, usted permitió que l'acompanyara a casa. No estava enfadada?
Ella ha contestat que estava en xoc, no sabia què fer i que no ho va explicar a ningú fins l'endemà. Ha afegit que des de llavors no va sola pel carrer gairebé mai, perquè té por del noi i el seu entorn.
La Generalitat ajorna sine die l'obertura de la nova presó de dones a la Zona Franca a partir del 2025 i que havia de substituir la de Batràs de Barcelona.
En declaracions a la xarxa, la consellera de Justícia, Esther Capella, ha explicat que estan a l'espera que l'Ajuntament de Barcelona els cedeixi els terrenys i el consistori alega la complexitat administrativa del procés. En resum, que el nou centre encara no té data.
Bé, jo no posaré dates perquè el primer és que ens cedeixin els terrenys, perquè saben vostès que si no tenim el terreny cedit, nosaltres no podem començar a treballar les futures licitacions. Estem treballant ja fa temps i això és una qüestió que sempre està present, no?, de quina manera de ser la presó de dones.
Precisament per conèixer quina és la situació de les dones internes a Batràs, la xarxa emetrà Dones entre reixes. Serà el primer programa informatiu fet des d'aquesta presó i es podrà veure aquest proper dissabte 7 de març a les 10 de la nit a les televisions locals.
El cardenal, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, de 73 anys, és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Ho serà els pròxims 4 anys, en substitució del cardenal Ricardo Blázquez, i és, per cert, la primera vegada que un arcabisbe de Catalunya lidera l'Església Catòlica a Espanya.
Omella ha estat elegit per majoria absoluta a través del vot secret dels bisbes, arcabisbes i cardenals que podien optar al càrrec. Un cop designat Omella, ha mostrat la seva disposició a col·laborar pel diàleg entre el govern espanyol i el català.
Buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor, y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia Católica.
De fet, durant el procés, la tardor de 2017, Omella es va proposar com a mitjancer entre els governs. L'arcabisbe de Barcelona s'ha imposat a la presidència de la Conferència Episcopal aspirants com Antonio Cañizares, arcabisbe de València, i del sector conservador, i Jesús Sanz, arcabisbe d'Oviedo.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Així han rebut aquest matí desenes d'estudiants i professorat del campus Manresa de la Universitat de Vic a Oriol Junqueras en el seu primer dia fora de la presó de Lledoners per preparar les classes que impartiran aquest centre després de Setmana Santa.
Junqueras impartirà l'assignatura d'Història del Pensament Occidental 3 dies a la setmana després que el centre hagi acceptat la proposta de l'exvicepresident per la seva experiència acadèmica i la seva vàlua com a professor, asseguren textualment. Recordem que Junqueras és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i és doctor en Història del Pensament Econòmic. Avui, però, l'exvicepresident ha començat a preparar l'assignatura que impartirà després de Setmana Santa. Fins ara, les juntes de tractament penitenciari han aplicat l'article 100.2, que els permet sortir de la presó per treballar o tenir cura de familiars a 7 líders independentistes condemnats pel Suprem. Tots, excepte Jordi Turull i Josep Rull.
Un article que precisament ha estat posat en dubte des del Ministeri Fiscal, ahir mateix recorria la seva aplicació en el cas de Dolors Bassa, però, de fet, ja fa dies que acusa la Generalitat d'atorgar els presos independentistes un tercer grau encobert.
Avui la consellera de Justícia, Esther Capella, ha defensat el reglament penitenciari i el sistema judicial català i ha assegurat que compleix estrictament la llei.
Analitzin vostès les resolucions de totes les jutgesses i jutges de vigilància penitenciària d'aquests darrers 30 anys, més les ratificacions o denegacions per part de l'audiència provincial de cada àmbit, de cada jutge de vigilància penitenciària, i veuran quantes resolucions són confirmades, de quina manera el sistema penitenciari català, doncs, és un sistema avalat per les resolucions judicials i que el que fem no és una altra cosa que aplicar el que diu la llei.
I encara al voltant del procés, nou revés per la justícia espanyola. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó al raper Baltònic i adverteix que Espanya no va aplicar bé l'euroordre.
Segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la justícia espanyola no pot reclamar l'extradició aplicant un codi penal posterior als fets pels quals va ser condemnat i que és més dur que el del moment del presumpte delicte. Ara la decisió final torna a mans de la justícia belga. El proper 24 de març, el jutge de Gang que haurà de decidir sobre aquesta euroordre contra Baltònic per un delicte d'apologia del terrorisme. El raper es troba a l'exili a Bèlgica des del juny del 2018.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Han estat greu un dels dos esquiadors que han quedat atrapats per una allau fora pistes aquesta tarda a prop de l'estació d'esquí de Baqueira Beret.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc abans de les 3 de la tarda i juntament amb el personal de l'estació han pogut rescatar els dos esquiadors que han estat traslladats a l'Hospital de Viella. Un d'ells ha resultat ferit de gravetat, mentre que l'altre ha rebut policontusions. Anaven acompanyats d'una tercera persona que ha resultat il·lesa.
El barcelonès s'han hagut de suspendre els treballs de desmantellament del pont del Petroli de Badalona a causa del vent que ha revifat aquest matí. Per seguretat, les obres de remodelació d'enderroc de la plataforma no han pogut començar avui al ritme previst. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. S'esperava que aquest matí la pontona, una nau amb grua des de la qual els operaris treballaran, estigués ja a prop del pantalà. De moment, però, ni rastre. Només una petita embarcació ha estudiat l'entorn de l'estructura per determinar on s'anclarà la pontona d'ara en endavant. Pel que fa als treballs, un equip de gairebé 10 operaris de l'empresa Cocisa s'ocuparan del desmantellament i el posterior enderroc de bona part de la plataforma. Una tasca que es durà a terme amb una maquinària robotitzada des de la pontona. Des del govern local apunten que el pont serà transitable a l'estiu. Pel que fa a la reconstrucció de la plataforma final, l'executiu apunta que serà una obra cara. Escoltem l'alcalde Àlex Pastor.
Començarem a fer proves. Estem parlant d'un modelatge que és prou car, que a més entre tots hem de garantir també els recursos econòmics i estem parlant també amb altres administracions per tal de poder-ho tenir el més aviat possible.
Des de l'empresa encarregada dels treballs assenyalen que l'obra podria allargar-se mesos en funció de les condicions del temps i la disponibilitat dels subministraments.
Obrim Cultura parlant del reconeixement a la feina dels mitjans de proximitat. La 20a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya han reconegut la tasca de la informació local de la xarxa. A més, Suaulla i de Ràdio ha rebut el premi al programa local i també s'han donat mencions de qualitat a les emissores de les Terres de l'Ebre, de l'Alt Maresme i de Cugat Mèdia. I a més, la xarxa també participa del premi a la Marató de TV3 per haver-ne contribuït a la descentralització. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El programa El Dia Terres de l'Ebre ha rebut una menció de qualitat i també ho ha fet la cobertura del temporal Glòria per les ràdios locals de l'Alt Maresme. El premi al millor programa local ha estat per a Un Dia Més, Tu a Ulla i de Ràdio, reconegut per combinar la informació local i general des d'una perspectiva plural i atractiva. El president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, ha destacat la col·laboració de la xarxa a la passada edició de la Marató, un programa premiat amb el Guardó 1924.
Creiem que per primera vegada la xarxa audiovisual local ha ofert els seus serveis i s'ha posat a disposició de la Fundació de la Marató. Ha sigut una forma d'evidenciar aquesta presència i aquesta professionalitat també de les emissores locals.
El Club dels Volants de Cugat Mèdia, un programa d'actualitat fet amb la participació de col·laboradors amb diversitat intel·lectual, ha rebut també una menció de qualitat.
Moment de repassar l'actualitat més local en bàsquet, l'Uni Girona, pendent del coronavirus.
L'equip s'ha d'enfrontar dijous 12 de març al Reier de Venècia, l'anada dels quarts de final de l'Eurocup, però la por als contagis podria fer que la FIBA traslladi el partit a Ljubljana. Les gironines esperen notícies en breu i accepten el canvi de pista, més tenint en compte que justament la negativa del Sopron de jugar a Eslovènia, en lloc d'Itàlia, és el que les va classificar per la segona competició continental. Pel que fa al partit de tornada, que s'ha de jugar a Girona el 19 de març, el Ministeri de Sanitat ha recomanat aquesta tarda que es jugui a porta tancada. Altres competicions com l'Eurocopa de futbol o fins i tot els Jocs de Tòquio es plantegen la suspensió per l'expansió del Covid-19.
Avui l'handbol ha estat el gran protagonista de les finals dels campionats de Catalunya universitaris que es fan a Sabadell.
En la femenina, la Universitat de Barcelona s'ha imposat a l'Autònoma per 38-27, reeditant el títol aconseguit en les quatre darreres edicions, mentre que en la masculina s'ha imposat la UAB davant la Politècnica per un ajustadíssim 30-29. Ràdio Sabadell, Joan Barberà.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha revalidat per segon any consecutiu el títol de campions de Catalunya universitaris d'handbol masculí. Han superat en una gran final a la Politècnica de Catalunya per un gol de diferència, 30-29. Un dels protagonistes, el capità de la UAB, Jaume Esteve.
Sí, sí, molt emocionant. Ha sigut un partidàs, jo crec, un partidàs d'handbol que val la pena veure. I, bueno, la primera part ha sigut, hem destacat en defensa, sobretot, i la segona part ens ha costat una mica en atac, però, bueno, al final sort d'un impart, que havíem dit que no féssim imparts, i mira, el meu company, el Joan Blanco, l'ha fet, i mira, 2 + 2, i al final, més 1.
En la competició femenina, en la final femenina, victòria de la UB. La Universitat de Barcelona, 5è triomf consecutiu, ha superat a la UAB clarament per 38 a 27.
Demà serà el torn per les finals de bàsquet i futbol sala que es faran a les instal·lacions del Pavelló Nord i Cal Balsac de Sabadell.
Les apostes esportives amoïnen la Federació Catalana de Bàsquetbol.
L'ens federatiu ha emès un comunicat en què alerta sobre el fet que darrerament diferents cases d'apostes esportives utilitzen les competicions organitzades per la Federació per generar apostes i vol aclarir que no té res a veure amb aquestes i que n'és contrària. A més, fa una crida a la comunitat del bàsquet perquè denunciï si detecta apostes en categories de promoció, ja que estan expressament prohibides per la llei.
L'Hockey Lliga arriba a l'antepenúltima jornada de la fase regular.
Tram decisiu ja per definir quins equips disputaran el play-off per al títol i la promoció. El líder, el Barça, rebrà l'Igualada amb l'objectiu d'establir un nou rècord a la Lliga amb el 23è triomf consecutiu. Sumen 8 punts més que el segon, el Liceu, que avui s'enfronta al Taradell. Els osonencs són tercers per la cua i un mal resultat els podria condemnar ja a la promoció.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. De l'11 al 29 de març arriba la festa del jazz amb el 39è Festival de Jazz Terrassa. Concerts internacionals d'alta volada i l'escena catalana a diferents escenaris. Més de 70 concerts i activitats per a tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Topònims. El topònim de la Vall de Boí és plenament romànic i de caràcter descriptiu. Es tracta de la vall dominada o controlada des del castell de Boí. Està documentat al segle XI com a Vall de Buin i Valle Bovino. El seu origen podria provenir del llatí fobins, que significa clot, del cèltic botina, que vol dir fita, o directament de bovinum, és a dir, vall dels bous. En canvi, Josep Pla en dona una altra etimologia i escriu que el nom de la vall no ve pas, segons sembla, de boví, com s'arriba a creure, sinó de bullir, i així les aigües bullents foren les que hi posaren nom. La vall de Boí forma part de la comarca Ribagorça. És un conjunt de valls i serralades de la part nord-oriental de la comarca, de la qual n'és el municipi més extens, entre la vall de Barravés i la vall Fosca. El cap del municipi és Barruera, que li havia donat nom fins al 1996. Inclou l'entitat municipal descentralitzada de Durro i Sarais, procedent de l'antic municipi de Durro, ara integrat en el de la Vall de Boí. L'actual terme de la Vall de Boí eren, fins al 1965, dos municipis diferenciats, el de Barruera i el de Durro. De fet, al llarg del segle XIX, pràcticament tots els pobles de la vall tenien ajuntament propi i van haver de renunciar en virtut de la llei municipal del 1845, segons la qual es van haver d'organitzar en unitats municipals superiors en no arribar cap d'ells al mínim de 30 veïns o caps de casa necessaris. Actualment hi viuen un miler de persones.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Sanitat recomana jugar a porta tancada 4 partits amb equips italians i suspèn la celebració de congressos que impliquin la presència de professionals sanitaris per l'amenaça del coronavirus. Montse Manent.
Les mesures les ha pres aquesta tarda el Ministeri en coordinació amb el Consell Superior d'Esports i els experts sanitaris. El ministre Salvador Illa ha explicat en quins casos afectarà aquesta mesura.
Aquellos que desplacen un conjunto importante de aficionados y que provengan de zonas de riesgo, que son las que he mencionado, tienen que celebrarse a puerta cerrada. Aquellos que computen para un ranking internacional y desplacen a un número de aficionados que sean identificables y que puedan estar sometidos a medidas de vigilancia activa, se pueden celebrar.
L'abús sexual i la violació seran considerades per igual. Ho ha aprovat avui el govern espanyol en la que serà la nova llei de llibertat sexual que arriba pocs dies abans del 8 de març, el Dia de la Dona.
Una modificació del Codi Penal que respon a una llarga reivindicació de les dones, sobretot després de les protestes per la sentència polèmica del cas de la manada als Sanfermines de 2016. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, assegura que la nova llei ha de fer d'Espanya un país més segur per les dones.
Es la ley de solo sí es sí, es la ley del movimiento feminista que ha peleado de forma insistente e incansable en las calles, permitiendo que hoy podamos iniciar la tramitación de una ley que va a convertir a España en un país más seguro para las mujeres y que va a permitir que los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un callejón oscuro.
El cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Ho serà els pròxims 4 anys en substitució del cardenal Ricardo Blázquez.
És la primera vegada que un arcabisbe de Catalunya lidera l'Església Catòlica a Espanya. Un cop designat, Omella ha mostrat la seva disposició a col·laborar pel diàleg entre el govern espanyol i el català.
Buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor. Y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia Católica.
Oriol Junqueras surt de la presó de Lledoners per preparar les classes que impartirà al campus de Manresa de la Universitat de Vic després de Setmana Santa.
Junqueras impartirà història del pensament occidental 3 dies a la setmana. Així l'han rebut aquest matí desenes d'estudiants i professorat del campus.
Els Premis Ràdio Associació de Catalunya reconeixen la tasca de la informació local, de la xarxa i les emissores que en formen part.
Jordi Margarit, president de la Ràdio Associació de Catalunya, ha destacat la col·laboració de la xarxa en la passada edició de la Marató de TV3, un programa premiat en aquesta 20a edició.
Creiem que per primera vegada la xarxa audiovisual local ha ofert els seus serveis i ha ofert, s'ha posat a disposició de la Fundació de la Marató. Ha sigut una forma d'evidenciar aquesta presència i aquesta professionalitat també de les emissores locals.
I en dèiem, el Ministeri de Sanitat recomana que el partit de tornada de l'Eurocup entre l'Uni Girona i el Venècia es jugui a porta tancada.
El partit està previst jugar-se a Girona el pròxim 19 de març.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Aquest dimarts, Protecció Civil ha tornat a activar el Pla Ventcat en fase d'alerta pel fort vent que s'espera de manera generalitzada fins demà al matí. Ara sí, Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà entre mig i molt ennublat, tot i que la nuvolositat minvarà a la nit, tret del terç nord. S'espera precipitació en aquest sector i és possible a altres punts de l'interior. Pel que fa al vent, de nou bufarà amb intensitat molt forta a punts del litoral i del prelitoral sud i central, així com a ponent i a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu. En general, el vent bufarà de component oest amb ratxes que superaran els 70 km per hora a les zones esmentades i els 90 km per hora a cotes altes. La temperatura baixarà i voltarà entre 7 i 13 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 12 i 17 graus a la resta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Millora general de la circulació, si més no de volum de circulació a la majoria de carreteres i autopistes. Destaquem, però, algunes incidències, sobretot derivades del fort vent. Tenim tres carreteres tallades pel fort vent. Recordem-ho, la C28, el port de la Bonaigua, la C-52B per accedir al Pla de Beret i la B-40-24 al Coll de Pal. Pel que fa, com dèiem, al volum de trànsit, queden algunes aturades residuals, en el cas de la C-58 a Sabadell, en sentit Terrassa, a les dues rondes, sobretot destacar la ronda de dalt, amb lentitud i aturades encara entre Diagonal i la zona de Vallcarca, en sentit Besòs. Alguns altres punts amb intensitat, però com dèiem, sembla que tot pagat amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Sanitat recomana jugar a porta tancada 4 partits amb equips italians i suspèn la celebració de congressos que impliquin la presència de professionals sanitaris per l'amenaça del coronavirus. Les mesures les ha pres aquesta tarda el Ministeri en coordinació amb les autoritats esportives i sanitàries.
En concret, es tracta de dues competicions de bàsquet i dues de futbol. El València Olimpia de Milà el 5 de març, el València Atalanta el proper dia 10, el Getafe Inter previst pel 19 i l'Uni Girona Venècia també pel 19 de març. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que la recomanació serà vàlida per totes les competicions amb equips procedents de les zones de risc per l'epidèmia del coronavirus que puguin comportar un desplaçament important d'aficionats. Aquestes són la Xina, el Japó, Corea del Sud, l'Iran, Singapur i 4 regions del nord d'Itàlia: la Llombardia, el Veneto, l'Emília-Romanya i el Piemont. Escoltem-lo.
Aquellos que desplacen un conjunto importante de aficionados y que provengan de zonas de riesgo, que son las que he mencionado, tienen que celebrarse a puerta cerrada. Aquellos que computen para un ranking internacional y desplacen a un número de aficionados que sean identificables y que puedan estar sometidos a medidas de vigilancia activa, se pueden celebrar. Y aquellos que sean prescindibles porque no computan para ningún tipo de ranking, si participan personas o es con equipos que provengan de zonas de riesgo, pues el mejor consejo es suspenderlos, como he dicho, ¿eh?
L'altra mesura presa aquesta tarda comporta la suspensió, cancel·lació de congressos i altres esdeveniments que impliquin la presència de professionals mèdics. Recordem que dels 150 casos de coronavirus detectats a Espanya, n'hi ha uns 13 que pertanyen a personal mèdic que estan aïllats per la malaltia i un centenar més de professionals sanitaris del País Basc que han estat apartats dels llocs de treball per haver estat en contacte amb aquests casos positius. Amb tot, el Ministeri assegura que la situació a Espanya és la mateixa i que el coronavirus es pot contenir. Per això Illa ha descartat per ara altres mesures excepcionals com el tancament de col·legis o la restricció de moviments en les zones més afectades com Madrid o el País Basc.
I a Catalunya ja són 18 els casos positius de coronavirus, l'últim confirmat un turista de 38 anys procedent de Milà. Actualment també hi ha 315 contactes d'aquests pacients en aïllament que no presenten símptomes. Tots els casos són lleus, dos d'ells ja s'estan començant a atendre a casa. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda. Aquest turista nord-americà que hauria passat per Milà, que hauria arribat a Barcelona el dia 28 i també els dos primers casos que han estat atesos des de casa seva, seguint el nou protocol domiciliària, són les principals novetats respecte als 18 casos de coronavirus a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, explicava els primers casos d'atenció domiciliària.
Ara, dues persones que ja no ha calgut que les traslladéssim a l'hospital en aquest desplegament del maneig de l'atenció domiciliària que hem iniciat i que estem provant amb aquesta continuïtat també de poder estar al domicili quan la sintomatologia, quan la clínica ho permet.
Salut reconeixia que han tingut problemes per donar abast a la demanda de consultes i per adaptar-se a les diferents proves protocolàries, però que s'han adaptat bé gràcies als reforços de personal i la formació. I també han explicat que l'atenció domiciliària i l'augment previst dels centres hospitalaris per atendre la malaltia ajudaran a millorar el servei i l'atenció als pacients.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El coronavirus no tan sols està obrint una crisi sanitària, sinó que va camí d'obrir-ne una altra d'econòmica. Ahir ho advertia l'OCDE i avui s'hi afegeixen les veus tant del Departament de Treball de la Generalitat com de sindicats com la UGT. Tots dos reconeixen que hi poden haver expedients de regulació temporal durant les properes setmanes si la situació pel coronavirus s'allarga més d'un mes.
El secretari general del Sindicat de Catalunya, Camil Ros, ha reconegut que la situació del coronavirus empitjora, es poden produir més eros temporals. Ros ho ha dit a Girona durant la presentació dels actes del sindicat per al proper 8 de març.
Si es cronifica, doncs, que el producte no només és aquests contenidors que tenien que vindre aquí 15 dies, sinó que els següents no han de venir, que per tant ens allarguem en situacions de més d'un mes, doncs sí que suposo que llavors ja hi haurien riscos, doncs, d'experiències temporals d'ocupació.
El secretari general, però, ha volgut deixar clar també que per ara es poden fer ajustos a la producció per evitar els acomiadaments.
Les advertències de Ross s'assumen, de fet, a les del Departament de Treball, com dèiem, que avui ha valorat l'augment de l'atur aquest mes de febrer, encara que lleu, i l'ha atribuït en part a les mesures de prevenció pel coronavirus i, en especial, a la cancel·lació del Mobile World Congress.
En total, hi ha uns 1.500 catalans més sense feina. Ara bé, si es compara amb fa un any, la desocupació ha disminuït un 0,36%. Per demarcacions, l'atur només ha crescut a Barcelona i un més s'ha reduït és a la província de Tarragona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I encara en clau econòmica, la justícia europea obre la porta a reclamar les hipoteques referenciades a l'índex de préstecs hipotecaris, l'IRPH. Això sí, caldrà demostrar cas per cas si aquesta clàusula va ser efectivament abusiva.
D'aquesta manera passa la pilota als tribunals espanyols, que hauran de determinar si els bancs van informar de manera transparent als clients. Si es considera que hi va haver abús, els jutges podran anul·lar-lo i obligar els bancs a referenciar la hipoteca amb un altre índex. Es calcula que a Catalunya hi pot haver unes 300.000 hipoteques d'aquest tipus. Segons els experts, per una hipoteca de 200.000 euros es podrien recuperar uns 20.000 euros per afectat.
L'altre gran titular del dia ens situa a Madrid. L'abús sexual i la violació seran considerades per igual. Ho ha aprovat avui el govern espanyol en la que serà la nova llei de llibertat sexual i arriba pocs dies abans del Dia de la Dona, aquest diumenge 8 de març. Una modificació del Codi Penal que respon a una llarga reivindicació de les dones, sobretot després de les protestes per la sentència polèmica del cas de la Manada als Sanfermines de 2016. D'aquesta manera es vol deixar clar que només sí és sí. Tota la resta serà considerat una violació. Ens en dona més detalls la nostra companya Carina Bellbé. Bona tarda.
Bona tarda. El projecte de llei permet reformar el Codi Penal per introduir-hi com a delicte sexual situacions que fins ara no es consideraven violències masclistes, com ara els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. A més, posa al centre el consentiment com a punt de partida per poder equiparar l'abús sexual i la violació. Una llei històrica, diu la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que eleva a nivell jurídic les reivindicacions no només de les entitats feministes, sinó de totes les dones.
La clave de la ley es que pone en el centro el consentimiento. Hasta ahora las mujeres se encontraban con una cadena de obstáculos, tenían además que probar que había sometimiento, que había violencia o intimidación para que pudiésemos hablar de una agresión sexual. Ahora ya no vamos a tener que demostrar el sometimiento, sino que el centro de toda la acción legislativa es el consentimiento de la mujer. Es decir, la libertad sexual en el centro, la protección de esa libertad sexual y, por tanto, la protección frente a las agresiones sexuales.
El projecte de llei consta de 76 pàgines i ha tingut controvèrsia interna en el govern espanyol pel que fa a la seva elaboració, però finalment s'han polit les deficiències de maquinària perquè arribés al Consell de Ministres abans del 8 de març. El text legal, però, no serà el definitiu i tindrà millores i canvis en el tràmit parlamentari.
El cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, de 73 anys, és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Ho serà els pròxims 4 anys en substitució del cardenal Ricardo Blázquez. És, per cert, la primera vegada que un arcabisbe de Catalunya lidera l'Església Catòlica a Espanya.
Omella ha estat elegit per majoria absoluta a través del vot secret dels bisbes, arcabisbes i cardenals que podien optar al càrrec. Un cop designat, Omella ha mostrat la seva disposició a col·laborar pel diàleg entre el govern espanyol i el català.
Buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor. Y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia Católica.
De fet, durant el procés, la tardor de 2017, Omella es va proposar com a mitjancer entre els governs. L'arcabisbe de Barcelona s'ha imposat a la presidència de la Conferència Episcopal a aspirants com Antonio Cañizares, arcabisbe de València i del sector conservador, i Jesús Sanz, d'arcabisbe d'Oviedo.
Millorar el temps de viatge de la línia R4, enllestir el desdoblament de la R3 i construir un tercer túnel d'entrada a Barcelona per Montcada són algunes de les prioritats del nou pla de Rodalies que està enllestint el govern espanyol. Aquest pla hereta les obres no executades del pla de Rodalies de fa 10 anys, gairebé 8 de cada 10, i preveu també la renovació dels parcs de combois, del parc de combois. Ho ha explicat la directora de Rodalies a Catalunya, Maite Castillo, en una entrevista a la xarxa amb la nostra companya Vanessa Raja. Bona tarda, Vanessa.
Castillo reconeix que el pla de Rodalies és la gran assignatura pendent a Catalunya i per això el nou que s'està redactant ha de ser realista, però que permeti assumir l'increment de la demanda de passatgers. Es defensa de les crítiques en el servei al·legant que és un sistema de transport molt complex i amb deficiències importants, com són els accessos a la ciutat de Barcelona. Confia en que la propera dècada hi haurà millores, però que això implicarà també sacrificis pels usuaris.
És un pla que, la veritat, que com he dit, és molt realista i una vegada s'aconsegueixin tots els projectes i s'executin tots aquests projectes, ens donarà aquesta flexibilitat a la xarxa. Però no hem d'oblidar que hem de passar per un període d'obres. No hem d'oblidar que això significa patir. No hem d'oblidar que per aconseguir una obra, per aconseguir qualsevol intervenció que hagin de fer, com hem de mantenir el servei, això implica moltes vegades reduccions de servei.
La directora de Rodalies ha avançat que s'està reforçant l'escullera de la R1 entre Vilassar i Mataró per evitar el descalçament de les vies durant les llevantades i reconeix que torna a estar sobre la taula el debat d'un nou traçat per aquesta línia que ara transcorre paral·lela al litoral.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Així han rebut aquest matí desenes d'estudiants i professorat del campus Manresa de la Universitat de Vic, Oriol Junqueras, en el seu primer dia fora de la presó de Lledoners per preparar les classes que impartiran aquest centre després de Setmana Santa.
Junqueras impartirà l'assignatura d'Història del Pensament Occidental 3 dies a la setmana després que el centre hagi acceptat la proposta de l'exvicepresident per la seva experiència acadèmica i la seva vàlua com a professor, asseguren textualment. Recordem que Junqueras és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i és doctor en Història del Pensament Econòmic. Avui, però, l'exvicepresident ha començat a preparar l'assignatura que impartirà després de Setmana Santa. Fins ara, les juntes de tractament penitenciari han aplicat l'article 100.2, que els permet sortir de la presó per treballar o tenir cura de familiars a 7 líders independentistes condemnats pel Suprem, tots excepte Jordi Turull i Josep Rull.
Sí, un article que precisament ha estat posat en dubte des del Ministeri Fiscal. Ahir mateix recorria la seva aplicació en el cas de Dolors Bassa, però de fet ja fa dies que acusa la Generalitat d'atorgar als presos independentistes un tercer grau encobert.
Avui la consellera de Justícia, Esther Capella, ha defensat el reglament penitenciari al sistema judicial català i ha assegurat que compleix estrictament la llei.
Analitzin vostès les resolucions de totes les jutgesses i jutges de vigilància penitenciària d'aquests darrers 30 anys, més les ratificacions o denegacions per part de l'audiència provincial de cada àmbit, de cada jutge de vigilància penitenciària, i veuran quantes resolucions són confirmades, de quina manera el sistema penitenciari català, doncs, és un sistema avalat per les resolucions judicials i que el que fem no és una altra cosa que aplicar el que diu la llei.
Per cert, que el Tribunal de Luxemburg rebutja que Junqueras faci d'eurodiputat mentre resol la demanda contra el president del Parlament Europeu, David Sassoli, per no fixar mesures cautelars que li permetessin mantenir l'acta.
Junqueras va demanar aquestes mesures després que la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem vacant el seu escó. Els advocats de l'exvicepresident van reclamar que mentre el Tribunal General no es pronunciés sobre el fons de la qüestió, Junqueras pogués desenvolupar la tasca d'europarlamentari.
I encara al voltant del procés, nou revés per la justícia espanyola. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó al raper Baltònic i adverteix que Espanya no va aplicar bé l'euroordre.
Segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la justícia espanyola no pot reclamar l'extradició aplicant un codi penal posterior als fets pels quals va ser condemnat i que és més dur que el del moment del presumpte delicte. Ara la decisió final torna a mans de la justícia belga. El proper 24 de març, el jutge de Gang haurà de decidir sobre aquest euroordre contra Baltònic per un delicte d'apologia del terrorisme. El raper es troba a l'exili a Bèlgica des del juny del 2018.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Han estat greu un dels dos esquiadors que han quedat atrapats per una allau fora pistes aquesta tarda a prop de l'estació d'esquí de Baqueira Baret.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc abans de les 3 de la tarda i juntament amb personal de l'estació han pogut rescatar els dos esquiadors que han estat traslladats a l'Hospital de Viella. Un d'ells ha resultat ferit de gravetat mentre que l'altre ha rebut policontusions. Anaven acompanyats d'una tercera persona que ha resultat il·lesa.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis del riu Besòs per avaluar les noves dades de mostreig del riu i fer un seguiment de l'impacte mediambiental després de l'incendi d'una planta de Montornès del Vallès ara fa 4 mesos. Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
Calvet ha indicat que el riu s'ha recuperat molt ràpid i que les últimes campanyes de mostreig són positives. Tot i això, durant la reunió s'ha assegurat que la completa recuperació del riu no arribarà fins d'aquí uns 2 anys. Els peixos, com les carpes o l'anguila de riu, han tornat a les zones afectades, però amb menys població que a les zones on el vessament de dissolvent no va afectar. Amb tot plegat, l'ACA i els agents rurals són optimistes per tornar a recuperar al 100% la qualitat de l'aigua i, de retruc, les poblacions d'aus i peixos de l'entorn del riu Besòs. Mentrestant, es continuaran fent episodis de mostreig per fer un seguiment de com de mica en mica es va recuperant el riu. A la reunió que s'ha fet aquest matí a Granollers hi han assistit la majoria dels alcaldes de la zona, com el de les Franqueses, Francesc Colomer, el de Martorelles, Marc Candela, o l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, entre molts altres, com els alcaldes de la Llagosta, Santa Coloma, Sant Adrià o Sant Fost.
A Figueres s'han trobat 2 nius d'ocell graula. Es tracta dels primers d'aquesta espècie que se'n té coneixement a Catalunya. Els 2 nius s'han pogut veure als arbres de la Rambla de la capital altempordanesa. En Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Són unes aus que són omnívores, ja que mengen tant cucs com també restes. Una bona notícia per la biodiversitat de la ciutat, tal com explica el biòleg figuerenc Josep Maria de Costa.
Sí, de fet, que tornin les graules a nidificar a Figueres és una bona notícia, perquè Figueres és una ciutat que té molta biodiversitat de fauna i de flora, i que tinguem aquesta primera situació de cria de graula a la ciutat, doncs és un motiu de goig per tots els ornitòlegs.
El 2019 van crear els primers exemplars d'aquesta espècie. Un dels polls es va portar als aiguamolls a l'Empordà i ara han tornat a la ciutat per fer de nou els seus nius. Així doncs, si es passeja per la Rambla i la plaça La Palmera de la ciutat, es podrà sentir el característic so de la graula que fa així, segons explica en Josep Maria de Costa.
Obrim Cultura parlant del reconeixement a la feina dels mitjans de proximitat. La 20a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya han reconegut la tasca de la informació local de la xarxa. A més, UAU Lleida Ràdio ha rebut el premi al programa local i també s'han donat mencions de qualitat a les emissores de les Terres de l'Ebre, de l'Alt Maresme i de Cugat Mèdia. A més, la xarxa participa del premi a la Marató de TV3 per haver-ne contribuït a la descentralització. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El programa El Dia Terres de l'Ebre ha rebut una menció de qualitat i també ho ha fet la cobertura del temporal Glòria per les ràdios locals de l'Alt Maresme. El premi al millor programa local ha estat per a Un Dia Més, Tu a Ull, Lleida Ràdio, reconegut per combinar la informació local i general des d'una perspectiva plural i atractiva. El president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, ha destacat la col·laboració de la xarxa la passada edició de la Marató, un programa premiat amb el Guardó 1924.
Creiem que per primera vegada la xarxa audiovisual local ha ofert els seus serveis i ha ofert, s'ha posat a disposició de la Fundació de la Marató. Ha sigut una forma d'evidenciar aquesta presència i aquesta professionalitat també de les emissores locals.
El Cugat de Cugat Mèdia, un programa d'actualitat fet amb la participació de col·laboradors amb diversitat intel·lectual, ha rebut també una menció de qualitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Uni Girona pendent del coronavirus.
L'equip s'ha d'enfrontar dijous 12 de març al Reier de Venècia, l'anada dels quarts de final de l'Eurocup. Però la por als contagis podria fer que la FIBA traslladi el partit a Ljubljana. Les gironines esperen notícies en breu i accepten el canvi de pista, més tenint en compte que justament la negativa del Sopron de jugar a Eslovènia en lloc d'Itàlia és el que les va classificar per la segona competició continental. Pel que fa al partit de tornada, que s'ha de jugar a Girona el 19 de març, el Ministeri de Sanitat ha recomanat aquesta tarda que es jugui a porta tancada. Pel que fa a altres competicions, el Comitè Olímpic Internacional ha confirmat avui que es mantenen les dates previstes pels Jocs de Tòquio, tot i el Covid-19, és a dir, es faran del 24 de juliol al 9 d'agost.
Avui l'handbol ha estat el gran protagonista de les finals dels campionats de Catalunya universitaris que es fan a Sabadell.
En la femenina, la Universitat de Barcelona s'ha imposat a l'Autònoma per 38-27, reeditant el títol aconseguit en les quatre darreres edicions, mentre que la masculina s'ha imposat la UAB davant la Politècnica per un ajustadíssim 30-29. Ràdio Sabadell, Joan Barberà.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha revalidat per segon any consecutiu el títol de campions de Catalunya universitaris d'handbol masculí. Han superat en una gran final a la Politècnica de Catalunya per un gol de diferència, 30-29. Un dels protagonistes, el capità de la UAB, Jaume Esteve.
Sí, sí, molt emocionant. Ha sigut un partidàs, jo crec, un partidàs d'handbol que val la pena veure. I, bueno, la primera part ha sigut, hem destacat en defensa, sobretot, i la segona part ens ha costat una mica en atac, però, bueno, al final, sort d'un impart, que havíem dit que no féssim imparts, i mira, el meu company, el Joan Blanco, l'ha fet, i mira, 2-2, i al final, 1.
En la competició femenina, en la final femenina, victòria de la UB. La Universitat de Barcelona, cinquè triomf consecutiu, ha superat a la UAB clarament per 38-27.
Demà serà el torn per les finals de bàsquet i futbol sala que es faran a les instal·lacions del Pavelló Nord i Cal Balsac de Sabadell.
Les apostes esportives amoïnen la Federació Catalana de Bàsquetbol.
L'ens federatiu ha emès un comunicat en què alerta sobre el fet que darrerament diferents cases d'apostes esportives utilitzen les competicions organitzades per la federació per generar apostes i vol aclarir que no té res a veure amb aquestes i que n'és contrària. A més, fa una crida a la comunitat del bàsquet perquè denunciï si detecta apostes en categories de promoció, ja que estan expressament prohibides per la llei.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El 5, 6 i 7 de març, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep la directora més aclamada del circuit simfònic, l'australiana Simone Young.
Sota la seva batuta sonarà el monumental segon de Brahms en companyia del pianista Javier Perianes i la sisena de Schubert, una obra plena d'optimisme i girs alegres.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
És l'hora de continuar, de caminar sense por, d'igualar sous. És l'hora d'escriure la història, d'extingir el masclisme.
És l'hora de la igualtat. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
Sou però ben a prop, sempre a tocar, molt ben a prop. Només volem, només volem. Palpa'ns-ho tot, palpa'ns-ho tot. Toca'ns molt, molt i molt. Que no ens enredin amb l'amor, ni els romansos ni embolics. No volem pas sentir cap plor. Som radicals amb el desig i l'atracció. Ja és tard. Que ens atrapa, que exploti la bomba. Són terroristes de la mort, terroristes de la mort, els terroristes de la mort.
Notícies en Xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.